Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 8 de maig, comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant de la notícia destacada del cap de setmana, i és que el primer equip de l'handbol Sant Cugat masculí jugarà fase d'ascens a plata, segona categoria estatal, i ho farà per primera vegada a la seva història. Una entitat que al setembre complirà mig segle, o el que és el mateix, 50 anys, i ho vol celebrar, i de quina manera. Triomf a Sant Esteve de Palautordera i subcampionat de Lliga a la Butxaca quan resta una única jornada per acabar la competició. Aquest dissabte rebran el Sant Joan d'Espí amb un PAF 3 segurament ple de gom a gom per reconèixer la feina i el treball d'aquest equip que no es vol aturar en aquesta fase d'ascens. Veurem quins seran els rivals. 12 conjunts dividits en 3 grups de 4, encara la seu per confirmar, i sí que és veritat que ja tenim alguns possibles rivals. Coneixerem la ressaca de la nit de dissabte, molt llarga i ben celebrada, i també com preparen aquesta fase d'ascens amb dos jugadors a l'estudi Ramon Bernils, el Didac Pallarès i l'Oriol Baz. I també s'acompanyarà a l'estudi el director esportiu del Club Esportiu Valldoreix, Roger Badia, per parlar d'un torneig important que acull el club aquesta setmana i també d'altres notícies destacades, una entitat que de mica en mica a Valldoreix continua contribuint al tennis, al pàdel i a d'altres esports que sigui una miqueta més gran. A punt, com sempre, per pentinar la jornada aquest cap de setmana. Ens hi acompanyeu. Endavant, perquè comença l'Esport en marxa. Un cop d'ull als marcadors, avui amb la companyia de César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Joan, com estàs?
Doncs molt bé, anem per feina. Comencem amb els marcadors. Sant Esteve Palautordera 29, amb vols en 4-32.
Els de Dani Ariño sumen un triomf històric que certifica la classificació per a disputar la fase d'ascens a Divisió Plata. Ara, els santcuatencs queden a l'espera de conèixer la seu d'aquesta promoció d'ascens, tot i que cal recordar que encara queda una jornada per acabar la fase regular.
I serà, recordem, aquest dissabte davant el Sant Joan d'Espí. El Covendes 47, Club Rugby Sant Cugat Masculí 26.
Derrota el Sant Cugatencs a la tornada a la semifinal de sense divisió d'honor. Amb aquesta desfeta, els blau i negres queden descartats per continuar lluitant per jugar a la màxima categoria estatal de rugby.
En bàsquet, Tecla Sala 81, Unió Esportiva Sant Cugat 89.
Els Sant Cugatencs guanyen i sumen una nova victòria que els deixa a tercera posició, amb un punt menys que Ripollet i Cerdanyola, que ocupen la primera i la segona plaça, respectivament.
I encara més bàsquet, bona notícia per al filial de la UESC.
Així és, i és que la UESC B ha superat aquest cap de setmana el Vilafranca per 94-61, tot certificant la permanència, un any més, a segona catalana.
En futbol sala, l'Olimpi Floresta 5, Montcada 1.
Els florestans sumen un nou triomf i es mantenen a la segona posició, encara molt lluny del primer classificat d'aquest grup que pertany a la tercera divisió nacional de futbol sala.
Malgrat 6, futbol sala Sant Cugat masculí 4.
Els Alberto Tejero encaixen una nova derrota que els deixa en una situació límit encara a la zona baixa de la taula.
En futbol, Sant Cugat femení 1, Porqueres 2.
Nova derrota del Sant Cugat femení a la fase d'ascens nacional que dificulta una mica més l'accés a una nova divisió.
Mollerussa 2, Sant Cugat masculí 0.
Els Oriol Alcázar cauen al camp del líder de la categoria, allunyant-se encara més de l'ascens a la Superliga catalana.
En hoquei herba, Atlètic Terrassa 3, Júnior masculí 2.
Els santcuatencs es veuen superats per un efectiu conjunt agarenc.
I per acabar, també hoquei herba, Júnior femení 2, Polo 1.
Nova victòria de les santcuatenques davant de la seva afició. 3 punts molt importants per continuar en posicions d'accés a la final a 4 pel títol que, enguany, es disputa a Terrassa.
Doncs bé, comença un nou esport en marxa i com ens agrada explicar triomfs, com ens agrada ser presents en fites històriques. I aquest dissabte a Cugat Mèdia doncs, vam poder veure, viure i explicar en imatges aquesta victòria històrica de l'handbol Sant Cugat a Sant Esteve de Palautordera. Un triomf sòlid del conjunt de Dani Ariño que certifica, que assegura l'ascens, la promoció d'ascens, volíem dir, a Divisió d'Honor Plata. Però abans volem conèixer més detalls d'aquesta festa i d'aquest partit a Sant Esteve de Palautordera amb el nostre company César Martínez. César, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, victòria patida amb 3 gols de diferència, però el que era més important, assegurar aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata, no?
Doncs sí, els santcoatencs van superar 29-32 el Sant Esteve de Palau Tordera a domicili a la penúltima jornada del grup D de Primera Nacional. Els de l'Any Ariño han sumat el triomf en una de les pistes més complicades de la categoria i rebran la propera jornada al Sant Joan d'Espí en el darrer partit de la Lliga Regular. Els vermell i negres prepararan la fase d'ascens que es juga del 25 al 27 de maig encara en una seu per determinar. La fase d'ascens es divideix en tres grups de quatre equips i només el campió puja de categoria. Xiulet final i alegria dels jugadors i cos tècnic també de l'afició, que es va sumar a la celebració del pavelló 4 Hereus de Sant Esteve de Palau Tordera. Abraçades molt senties de tota la plantilla i càntics unificats per gaudir d'un dia històric, jugar a la fase d'ascens a Divisió de Plata, segona categoria estatal. El maig va estar controlat des de l'inici pels santcoatencs, que van sortir molt endollats des del primer segon del partit. La igualtat va presidir els primers 20 minuts de joc amb un ajustat 9-9. El darrer tram del partit, del primer temps, va demostrar l'efectivitat vermell i negre i la solidesa defensiva. El 14-17 va deixar bones sensacions per als santcoatencs. A la represa, el domini dels de Dani Ariño va seguir fins als darrers 10 minuts quan els locals van deixar un ajustat 23-24. El Sant Cuat va interpretar millor el joc i es van dur finalment al maig. I escoltem el tècnic Dani Ariño.
Rival duríssim, que sempre ens crea molts problemes. Hem sabut patir, hem tingut moments d'estar per sota el marcador i hem aguantat. I la segona part sabíem que era qüestió d'aguantar i ho hem aconseguit.
Després d'aquest important triomf, toca tancar la lliga regular rebent el Sant Joan d'Espí abans de la disputa d'aquesta fase ascens històrica pel club.
Gràcies, César. Insistim, tenim les imatges a cuat.cat de la celebració d'aquesta emotivitat, però avui ja toca parlar de present i de futur, i en qui millor que dos jugadors de la casa, que fa més de 10 temporades que militen a l'handbol Sant Cuat, i són l'Oriol Bat i el Didac Pallarès. Didac, bon dia.
Bon dia.
Oriol, bon dia.
Bon dia.
Doncs, no sé si esteu molt cansats de la nit de dissabte.
Bueno, ja ha passat un dia, ens hem pogut recuperar bé.
Què va ser més llarga, la nit de dissabte i Gaudí, o els nervis previs durant tota la setmana per jugar aquest partit?
La nit, probablement. Durant la setmana, al final, no són nervis. És a dir, sí que has d'estar pensant en el partit, però fins al moment de començar-lo no ho consideraries tan nerviós.
Us heu adonat del que significa jugar i aconseguir aquesta fase d'ascens després de 50 anys d'història en el club?
Jo personalment crec que encara no ho he com assumit. Vull dir, vam acabar el partit, vam sortir de festa i encara no ens ha donat, bueno, a mi, de ser conscients de tot el que significa això, tota la feina que ha fet la gent durant anys al club i fins a on hem arribat.
Vindria a dir una cosa semblant. Al final representa la bona feina que s'ha fet durant tants anys, i ja, ni que sigui com a mínim, tenir la possibilitat de tenir aquesta experiència.
Mm. A Sant Esteve, a Palau Tordera, es va desplaçar molts aficionats, alguns jugadors del club, pares i molta gent. Fins a quin punt és important tot aquest suport de l'afició que ha estat durant tota la temporada, durant tota aquesta lliga regular, omplint el PAF 3 i també fins i tot desplaçant-se, com va ser el cas aquest dissabte?
Home, sempre ajuda. Estar jugant fora de casa i tenir fàcilment 50 o un centenar de persones animant-te durant tot el partit és un reforç molt positiu.
Sí, jo, bueno, donar les gràcies a tots aquells que es van desplaçar, perquè no és que siguin 10 minuts. Palau Tordera està lluny, són 40 minuts de cotxe, i van venir, com diu l'Uri, no sé, més de 50 persones, entre jugadors, pares de nens, de la base, va ser brutal. I saber que estan allà sempre presents és espectacular. Mm.
Què significa per als jugadors del planter com vosaltres, que porteu més de 10 temporades al club, ser protagonistes d'aquesta història? No sé si vosaltres tireu enrere i mireu els vostres orígens. Aquesta evolució, aquesta progressió que ha fet el club, no sé si éreu tan optimistes quan veu arribar al club.
No, jo en el meu cas no me'n faig creus. Jo vaig entrar al club, que el primer equip no jugava ni a Nacional, estava encara a Lliga Catalana, i per començar jo no creia que acabés pujant al primer equip. I van passant els anys i t'adones que és una possibilitat. I ara hi ha el fet de no jugar simplement a Nacional, sinó la possibilitat de pujar a Plata. És algo que no penses mai.
Mm. Bueno, i durant la base que hem estat, bueno, nosaltres lluitàvem per arribar a sectors, la fase prèvia al Campionat d'Espanya, i mai ho havíem aconseguit, i és com una espècie de recompensa o de, no sé què vam fer ja, 4 o 5 cops en aconseguir-ho, no ho aconseguíem, sempre érem cinquens, ens quedàvem a una posició i aquest cop, pues, de sènior toca fer fases d'ascens.
Parlem ara de present i de futur. El partit de Sant Joan d'Espí, doncs, és un partit més de preparació de cara a la fase d'ascens. Suposo que heu mirat una mica rivals, heu mirat una mica qui podeu tenir al davant. Hi ha possibilitats de pujar? L'equip hi creu?
Bueno, jo no ho sé. O sigui, desconec el nivell que tenen els altres grups i el rival, i sobretot els rivals. Sé que, evidentment, tindran plantilles molt fortes i, bueno, hi creiem. No creiem que hem de lluitar tots els partits que juguem de les fases d'ascens i a veure on ens porta. El Dani segur que fa una feina de mirar vídeos, perquè sempre està mirant vídeos, i ens ajudarà el màxim possible, i ara és donar tot el que tinguem i a veure què passa.
Jo no tindria res més a afegir.
Parlem també del tècnic, del Dani Ariño. Fins a quin punt és important? Perquè, clar, el Dani va arribar la temporada passada, va fer... us vau quedar a les portes amb aquell partit davant l'Oar Gràcia, que malauradament no es va guanyar, i aquest any ja ho ha aconseguit. Vosaltres veniu també de l'Era Txekin, tirem una miqueta més enrere amb d'altres entrenadors. Què us ha aportat aquest entrenador?
Home, jo considero que és una de les peces més importants de tot aquest procés. El Dani ja tenia nom abans de venir a Sant Cugat i ja sabíem que era un gran entrenador, però te n'adones de la bona feina que fa quan ja el tens aquí al club.
Bueno, personalment crec que just al principi, quan va venir l'Andrei, ens va donar com un toc de confiança, sobretot aquella temporada, de que ens feia ser conscients de que érem més bons del que havíem viscut anys previs, de que teníem qualitat per fer coses bones, i llavors va venir el Dani i ha acabat, bueno, com diu l'Uri, és molt bon entrenador i ens ha acabat de portar un nivell més per sobre del que estàvem.
Per anar acabant ja, hi ha una persona que l'altre dia jo la vaig mencionar a les xarxes socials, perquè crec que és una mica l'arquitecte de tot aquest gran projecte des de fa molts anys, que és el Joan Sancho, i no sé quin pes a nivell personal té amb vosaltres, perquè és una persona que porta molts anys al club i que us ha vist néixer com a jugadors d'handbol, no?
Sí, és una persona amb un tracte molt proper. Al final el Joan ja es coneix a tots els jugadors de la casa des de que entren al club, i sí, considero que és molt important ell en tot el procés de que pugin els jugadors.
A més, és que des de que entres, com ho has dit, està allà, sempre està allà, i és típica persona que sempre ha estat, sempre està allà. Si vols algo li preguntes, i que, a veure, jo no sóc molt de parlar a nivell personal amb ell ni res d'això, però és el típic personatge que sempre és el club, ell és el club, bàsicament.
Molt bé, escolteu una cosa, heu vingut avui a classificats per aquesta fase d'ascens. Farem una altra cosa. Si pugeu, ens porteu la copa i veniu a l'entrevista, us sembla?
I tant.
Repetim entrevista.
I tant.
D'acord?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Didac Pallarès i Oriol Baz, gràcies per ser avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils, i pendents d'aquest partit, podríem dir, de tràmit davant el Sant Joan d'Espí, i preparant, doncs, aquesta fase d'ascens. Moltes felicitats, moltes gràcies per ser-hi, i tant de bo ens seguiu fent gaudir de l'esport de Sant Cugat i de l'handbol en particular.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tres quarts de 10 del matí, continuem aquí en directe perquè tenim més convidats a l'estudi Ramon Barnils, i és que l'esport no s'atura cada cap de setmana en diferents jornades esportives, però també hi ha clubs, hi ha entitats que organitzen diferents competicions, diferents tornejos, i hi ha una entitat a Valldoreix que ja és un clàssic tant d'organitzar tornejos referents a nivell català, estatal i fins i tot mundial, i de tenis i de pàdel. Per això tenim aquí el que és el director esportiu del Club Esportiu Valldoreix, el Roger Badia. Roger, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs bé, ja preparats per organitzar un torneig de tennis ITF de $25,000,
sí,
masculí. Explica'ns una miqueta què significa l'ITF i a qui podem veure.
Bueno, l'ITF significa molt per nosaltres perquè ja fa 17 anys que l'organitzem i bueno, té molta relació amb el que és l'evolució del club i l'evolució de l'acadèmia professional, perquè vam començar amb $10,000 i ara és 25,000. I com està tot avui en dia poder fer un club en un club durant tants anys, un ITF amb aquest nivell, jo crec que és d'agrair. I és per disfrutar-lo. I de fet jo crec que el soci ho disfruta i nosaltres com a organitzadors també, perquè ens agrada veure bon tennis.
Un ITF que dona punts pel rànquing de l'ATP,
sí,
i on podem veure joves promeses i on d'aquí han sorgit jugadors que ara són professionals, no?
Sí, sí, de fet l'altre dia ho recordàvem. I des del Dimitrov, que ha jugat ara, va perdre amb Alcaraz a Madrid, el Félix, l'Auger, l'Aliassiem, que també està pujant, el Joao Sousa, com no pot ser d'una altra manera, que és un dels nostres buques insignes de jugadors, el Joao també, el Jorge Rune, el Struff també ha estat, o sigui que perfecte.
Un bon nivell, un bon menú. Aquest torneig quan es disputa i el que és més important, què li podem dir a la gent de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, perquè s'apropin?
Doncs mira, de fet va començar ahir la fase prèvia, ahir per la tarda, i al llarg de tota la setmana es juguen els partits. Home, jo els diria als amants del tennis o simplement de l'esport que vinguin a gaudir de bon tennis, que si els agrada veure el tennis, veure partits d'aquesta categoria en directe no és fàcil, i té una oportunitat d'or de venir. Al nostre club està obert totalment a que la gent vingui, i és molt ben rebuda, i ells segur que disfrutaran bé amb bon tennis.
La final?
Diumenge a les 11.
Sí. I el temps, esperem que respecti, no?
Ja no sé què dir-te, perquè ens convé que plogui, però per nosaltres, si plou, és una trastada. Però, bueno, esperem que tot vagi bé i podem gaudir tranquil·lament. Mm.
Un club, hem dit, que organitza moltes competicions i referents. En el tennis i el pàdel, fins a aquest 2023, tenim un llarg recorregut, no?
Sí, sí, com jo he dit moltes vegades, nosaltres ja fa uns... Bueno, des del principi que ens vam marcar una estratègia d'organitzar events al més alt nivell, tu ho has dit abans, tant nacional com territorial, nacional, internacional, i jo crec que ho hem aconseguit. I les federacions ens donen confiança, la gent ens dona confiança, ara tenim, no em facis dir, crec que serà la 13a edició del Super Grand Slam de pàdel en 2 setmanes, que només n'hi ha 6 a Catalunya, i la federació ens fa, i els jugadors i jugadores ens fan confiança des de fa molts anys, i també es preveu un nivellàs amb les finals amb streaming, tot una festa del pàdel. Després també tenim el Força Miquel, que és un benèfic que també, bueno, perdoneu l'expressió, però la peta, perquè és veritat que la Raquel, el Marc, que són els principals, ho fan molt bé, i el club es volca molt, tots els socis, i també doncs, ja està, es va obrir l'inscripció, ja està tancat, i és una festa pel club. I després, doncs, seguint aquesta estratègia, tenim l'ITF a finals d'agost, el júnior, tenim el de Cap Catalunya Veterans, l'Internacional de Veterans, bueno, tot és una mica la bàbola cap, tot una miqueta orientat a totes les categories i amb molt alt nivell. Mm.
Tu ets el director esportiu del club,
sí,
i també gestions l'empresa BTT Academy.
Sí.
Ens podries explicar una miqueta, des de fa 20 anys que esteu ja al Club Esportiu Badorets, quina és la metodologia, que és una mica la vostra funció i la vostra tasca?
Bueno, la nostra tasca és intentar que el club esportivament funcioni, perquè és un club esportiu, en el qual si funciona esportivament, doncs home, quasi tot va en marxa, no? Llavors, de la mà de la junta directiva, hi ha una manera o uns punts a seguir que fem entre tots, i que sembla que els socis, la gran majoria, doncs també els hi agrada, doncs, que les escoles funcionin, que hi hagi molts equips, que hi hagi aquests tornejos, que es dinamitzi. De fet, també hi ha molta part social, la banda social està, perquè la restauració també està funcionant molt bé. Bueno, estem gaudint ara d'un moment, jo diria, top, que no sempre ha estat així, com és normal. I jo crec que ara és un moment de disfrutar-ho. Llavors la nostra feina és justament gestionar això, que tothom ens trobem còmodes, els socis, els nens que venen a les nostres escoles,
que els tornejos surtin bé, és a dir, que la festa continuï, no és més que això, donant-li carinyo a les coses.
Quants socis teniu actualment?
1.200.
És el moment de més massa social?
Sí, jo crec que la Junta Directiva ha fet una feina molt bona. També és veritat que, clar, si tot va rodat, doncs les famílies amb els campus d'estiu venen, amics, criden amics, però jo crec que és un moment ara que, bueno, de fet s'estan fent moltes inversions per anar condicionant el club, i és gràcies a tot això, clar, hi ha més ingressos i es poden fer més coses.
Molt bé, doncs Roger Badia, no sé si tens alguna coseta més a afegir.
No, jo per mi que felicitar-los en vol, que la veritat sempre és una alegria que les coses vagin bé, i res, gràcies per convidar-nos.
Molt bé, doncs ja hem escoltat alguns dels protagonistes d'aquest cap de setmana, però encara en tenim d'altres, i toca repassar la jornada dels marcadors. I en aquest cas us hem de parlar del júnior femení d'hoquei herba, que es va imposar ahir amb dificultats, això sí, a la Real Societat per 2-1, i l'equip de Guille Carnicer ja és segon a un punt del Taburiente i depèn d'ell mateix per guanyar la Lliga regular. I el fet de guanyar la Lliga regular implica un premi gros, i seria disputar l'EAQELA, la màxima competició continental europea. Fa dues temporades va disputar el conjunt blau-negre aquesta competició, finalitzant tercer, i ho té tot de cara. Ha de guanyar les quatre jornades que resten i, a més, en una d'aquestes jornades rebrà el líder, el Taburiente Canari, en el que serà, sens dubte, un partidàs aquell cap de setmana. Doncs més detalls de la victòria d'ahir del júnior davant la Real Societat amb el nostre company Xavi Jiménez. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. El partit ha començat igualat amb ocasions per a tots dos conjunts, però sense gaire perill per a cap de les dues porteres. El primer quart ha tingut 4 penals corners, 2 per a cada equip, i el júnior ha aconseguit transformar un d'ells de la mà de Berta Sarraïma definint pel pal esquerre de la portera basca. El segon quart ha estat més disputat, amb una Real tancada al darrere i buscant sortir al contraatac. En canvi, el júnior ha buscat tenir més la possessió de pilota en bones ocasions de gol. A l'equador del segon quart ha arribat el gol de la Real en una bona triangulació de pilota dins de l'àrea que ha definit Maria Sofia Darnay i ha empatat el maig. Quan faltava un minut pel descans, les blau i negres han desaprofitat el seu tercer penal córner a favor i s'ha arribat al final del primer temps amb un empat a un. L'inici del tercer quart ha sigut fulgurant per part del júnior amb una gran pressió i molt control de pilota. A finals d'aquest quart, en una grandíssima jugada per la banda dreta amb una passada de l'amor, ha marcat Clara Pineda i ha tornat a avançar a les de Guille Carnicer al Lluminós. Bon inici de les visitants en l'últim quart en un joc més ofensiu. Al minut 2 han tingut un penal córner que ha tret Berta sota pals. Just un minut després el júnior ha disposat d'un penal córner que ha refusat la portera de la Real. Tot i el bon quart de les visitants, el júnior ha sabut patir i amb una gran defensa i molta possessió de pilota s'han portat els 3 punts. Guille Carnicer, tècnic del júnior femení, ha destacat la importància d'endur-se aquests 3 punts en partits on l'equip no juga tan bé i ha expressat que han sabut patir en l'últim quart i ara ja toca pensar en el que ve la pròxima jornada.
Era molt important seguir guanyant i jo la meva queixa la primera part era que no estàvem sent nosaltres, i això, en independència de jugar millor o pitjor, doncs és una cosa, la nostra identitat no la podem perdre. La segona part hem sigut nosaltres, crec que és un dels pitjors partits de la temporada igualment, no hem estat fines, i òbviament la baixa de la Gigi, doncs també l'equip necessita un temps per adaptar-se. I...
Doncs això deia el Guille Carnicer, el tècnic del júnior femení d'hoquei herba, pendent d'aquestes properes jornades per certificar aquest campionat de Lliga regular. Sens dubte, ahir la baixa de Gigi Oliva, una de les golejadores de l'equip internacional, i sens dubte un especialista des del penal córner. I ara parlem del rugby Sant Cugat masculí, que ahir va tancar temporada i ho ha fet de manera brillant, tot i perdre el partit de tornada a les semifinals per pujar a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. El conjunt santcugatenc es va trobar un rival, l'Alcobendas, que és el màxim favorit per retornar a la Divisió d'Honor. Derrota ahir del conjunt santcugatenc a Madrid. Xavi Jiménez, de nou, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Els de Martín García han fet un partit molt seriós en tot moment, però han sigut inferiors al conjunt de la capital, que no ha deixat cap opció al conjunt blau i negre. El ritme del maig en defensa com un atac l'ha portat al conjunt madrileny. La defensa dels locals ha sigut molt bona i no ha deixat en cap moment que els encubatents circulessin amb fluïdesa la pilota, i d'aquesta manera han anul·lat tota acció de perill dels de Martín García. El partit, ofensivament, ha sigut molt bonic per a l'espectador, amb grans accions d'assaig i les posteriors transformacions. Els madrilenys han sigut superiors, sobretot en l'apartat físic, i s'ha notat el nivell d'uns i altres. Això ha condemnat els blau i negres, ja que el conjunt de la capital ha portat el ritme ofensiu. Els santcugatencs tanquen una gran temporada amb el cap ben alt, tot i la derrota.
Gràcies, Xavi. I ara anem a fer un parell de punts. El primer ens torna a parlar d'handbol, perquè aquesta setmana hem conegut que Sant Cugat serà protagonista a nivell mundial d'un torneig internacional. César.
Sant Cugat acollirà la 13a edició de la Copa de les Nacions d'handbol femení al PAP 3 de la Rambla de Sallent el 3 i el 4 de juny. La competició està organitzada per la Federació Catalana, la Federació Basca i la Federació Gallega. La selecció catalana, la galega, la basca i Gran Bretanya disputaran aquest torneig internacional que pretén potenciar l'handbol femení. Paral·lelament, s'organitzaran actes amb una trobada mini per a Benjamí, Benjamí i a la via entre el PAP 2 i el PAP 3. La primera semifinal enfrontarà Galícia davant el País Basc a les 5 i Catalunya davant Gran Bretanya a les 7 i retransmesa per Esport 3 també. La final serà diumenge a les 12 i el tercer i quart lloc arribarà a les 10. I sobre el palmarès d'aquesta competició, País Basc i Galícia tenen 3 edicions guanyades, Catalunya en suma 2 i Brasil, Itàlia, Gran Bretanya i València amb un complet en el quadre de campions de les 12 edicions que s'han disputat.
Molt bé, gràcies, César. Estarem pendents aquell cap de setmana, 3 i 4 de juny, sens dubte, veure handbol d'alt nivell femení a Sant Cugat és, sens dubte, una molt bona notícia. I ara us parlem de Sant Cugat Creix, que ho té tot a punt per al debat, l'esport en primer plan, en primer pla. L'associació esportiva durà a terme l'únic debat en matèria d'esports al municipi i serà avui. Un debat que començarà a les 8 del vespre al Sant Cugat Hotel. L'objectiu d'aquest debat temàtic és conèixer el programa esportiu de les formacions polítiques de cara a les eleccions del 28 de maig. En el debat, anomenat l'esport en primer pla, hi participaran 12 partits polítics. Eloi Rovira, de Junts per Sant Cugat, Esther Madrona, d'Esquerra Republicana, Antonio Gregorio, del PSC, Aldo Ciprián, de Ciutadans, Lourdes Llorente, de la CUP, Alfredo Bergua, del PP, Américo Ologaray, d'En Comú Podem, Joan Soler, del PDeCAT, Josepina Cariola, d'Independents, Jordi Samat, de Convergents, Sílvia Tusell, de Valents, i per últim, Lluís Fernández Alà, de Front Nacional de Catalunya. A l'acte ja s'han inscrit una vintena de representants de clubs esportius i entitats de la ciutat. A més, tots aquells que ho desitgin podran fer preguntes als diferents participants en el debat a través d'un formulari que s'ha enviat a clubs i entitats. El debat el presentarà i moderarà el cap de comunicació de Sant Cugat Creix, Àlex López, amb una durada estimada d'una hora i mitja. Per tant, avui coneixerem, des del punt de vista esportiu, quin és el plànic, quin és el programa electoral de les diferents dels diferents partits polítics. Recordin, concorren 14 partits polítics el 28 de maig i 15. Finalment 15, ens ha corregit el nostre company, el tècnic l'Oriol Colomina, que sempre està atent a tot el que succeeix a cuap.cat. Sintonia final i marxem. Fins aquí aquest Esport en Marxa, on hem donat un cop d'ull a la jornada esportiva, la primera del mes de maig, amb companyia, amb jugadors de l'handbol Sant Cugat que han compartit una estona amb nosaltres per celebrar aquesta classificació històrica per a fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata, la segona categoria estatal. Recordin, aquest dissabte tanca la Lliga Regular de Primera Nacional al grup D, rebent la visita del Sant Joan d'Espí. També està protagonista el Club Esportiu Valldorets, que organitza durant tot aquest cap de setmana un ITF masculí de $25.000. La final serà aquest diumenge a les instal·lacions del Club Esportiu Valldorets, sens dubte un tennis de nivell internacional. I d'aquesta setmana, doncs, estarem pendents de tot el que succeeixi a casa nostra. També us avancem un reportatge força especial amb un tècnic el més longeu a les banquetes santcugatenques. És el Rafa Ruiz, tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que ja ha renovat, i un equip que presentarà alguns canvis, algunes altes i algunes baixes, i ja ha renovat, per exemple, una de les jugadores importants, destacades, l'Anna Newsom. Ja ho veu, en un menú força distès, el que tenim cada setmana a casa nostra. Nosaltres tornem dilluns vinent amb més esports, donant les gràcies al César Martínez, que ha fet possible aquest programa de redacció i locució, i també, com sempre, el tècnic de so, Oriol Coromina. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança, i com sempre, la informació continua minut a minut a cuap.cat. Adéu-siau.